Radio Arenys, aquí i amb tu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El govern ofereix aquest any més de 6.000 places de colònies per a menors en el marc del programa L'Estiu és Teu. És una iniciativa adreçada a persones d'entre 5 i 16 anys que la Generalitat va posar en marxa el 1995. Des d'aleshores n'han pres part 141.958 infants i joves. L'Agència Catalana de Joventut ha obert el període d'inscripcions aquest dilluns a les 12 del migdia. Ho ha fet a través d'un portal virtual que permet inscriure's directament a les places lliures sense haver d'esperar a un sorteig posterior. L'executiu indica que així es garanteix que tots els participants sàpiguen des del primer moment si tenen plaça i que s'afavoreix una millor previsió i organització familiar. Incomoditat pels retards i, sobretot, resignació han estat les sensacions més expressades per als usuaris del metro davant d'una jornada més de vaga. Els serveis mínims del 40% en hora punta i del 20% en hora vall han provocat que el temps d'espera entre combois arribés a més dels 7 minuts. Aquest matí, 8 d'abril, els treballadors del metro han convocat una jornada d'aturades per protestar per la crisi de l'amiant. Des de Ràdio Televisió de Badalona, l'Anna Rovira ens informa.
A primera hora d'aquest matí, l'estació de Pompeu Fabra mostrava un aspecte una mica diferent. Hi havia 3 combois aturats a les vies de l'estació i més gent de l'habitual a l'andana. Molts usuaris, quan veien que havien d'esperar més de 7 minuts a que arribés el següent metro, es mostraven molestos però resignats. La majoria, tot i acceptar el dret a vaga dels treballadors del metro, lamenten que darrerament n'hagin hagut de patir tantes i les molèsties que això els ocasiona. Escoltem el Pere, la Laura i l'Albert, que agafaven el metro a 9:15 del matí.
El motiu és tan lícit com qualsevol altre, però aquest any, aquest curs, portem una quantitat de vagues brutals i la gent es veu molt afectada.
Fa menys d'un mes havia vaga, també, i fa 2 mesos, també. Llavors jo crec que és una cosa que sí, que podeu fer vaga una setmana i ja està.
M'afecta una mica en que vaig una miqueta tard, però bueno, suposo que acabarem sortint, però no ho sabia.
A l'estació Pompeu Fabra de Badalona, en ser final de línia, no s'han registrat aglomeracions, com sí que s'ha viscut en d'altres punts de la xarxa, com la Sagrera i Sagrada Família de Barcelona.
Més temes. En una entrevista al Next Matí de la xarxa de comunicació local, Beatriu Guarro, presidenta de SOS Racisme a Catalunya, afirmava que l'acord contra el racisme és un brindis al sol. Ens costa de creure que a les campanyes electorals alguns partits es mosseguin la llengua i no utilitzin la immigració per intentar guanyar vots. Escoltem la mateixa portaveu i presidenta de SOS Racisme a Catalunya.
Nosaltres farem, com sempre, aquesta anàlisi i quan ens tornem a trobar al Parlament el mes de juny, doncs ja mirarem a veure quins partits han complert el pacte i quins no. A veure, costa de creure quan precisament, no, el que estàveu dient just ara abans de començar la meva intervenció, cada vegada està pujant aquest discurs extrema dreta i el discurs precisament criminalitzador de la immigració i de les persones, doncs, vingudes d'altres llocs, etcètera, etcètera. Ens costa de creure que en les campanyes electorals, ara tenim a la vista 3 conteses electorals, ens costa molt de creure que alguns partits es mosseguin la llengua i no utilitzin la immigració precisament per guanyar vots. Si ens equivoquem, estarem contentíssimes.
I fins aquí el butlletí de les 6. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs sembla que les tempestes, les pluges que han de donar precipitació aquestes properes hores, aquesta propera nit, a les zones del Gironès, la Selva, l'Alt i el Baix Empordà, ja estan arribant, ja estan escombrant des de l'interior, des del Berguedà, l'Osona, i en direcció cap al mar, en direcció cap al Gironès. En paral·lel, a la zona del Delta de l'Ebre, a la zona de Tortosa, estan caient algunes precipitacions, han caigut algunes precipitacions importants al llarg d'aquesta tarda, i a la mateixa línia de costa, la zona de l'illa de Buda, tota aquesta banda de per aquí, Sant Carles de la Ràpita, doncs ja està fet núvol i plovent. Per tant, fora d'aquests dos extrems, a hores d'ara, la resta del país no. Fins i tot m'atreviria a dir que la majoria hi ha un sol que fa creure que no caurà precipitació, però no és així, Tal com anuncien els meteoròlegs, les precipitacions es compren de l'interior, de la franja, cap al mar, i estan arribant per la zona de muntanya, excepte, repeteixo, la zona del Delta, on ja han arribat. Així doncs que estarem atents a com evoluciona tota aquesta previsió del temps, i ho farem gràcies, com sempre, a la informació que ens fan arribar els companys del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem aquesta tercera hora de programa i, com fem cada dia, coneixent el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs amb els amics de Varador 2000 avui marxem a conèixer el preu del peix precisament en una de les zones on deia jo que estava plovent o que havia plogut. Ens anem cap a les Terres de l'Ebre, Judit.
Està a punt de ploure aquí del Tebre, Cano.
Encara no,
Encara, quasi, estan arribant els núvols.
Doncs, estarem atents, digues, endavant.
Sí, bé, avui coneixem el preu del peix de la mà de la confraria Sant Joan de Deltebre, i ho farem amb Sarai Fresquet, l'encarregada de subhastar, que la tenim a l'altre costat del fil telefònic.
Sarai, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això pinta que plourà, diu la Judit, Jo mirava aquí el mapa i es veuen els núvols, alguna precipitació, però no us ha arribat encara el gruix,
No, encara no.
Molt bé. Com ha anat avui?
Doncs avui comencem la setmana una mica justet. No han entrat moltes caixes, però el preu que m'han tingut prou bé.
Què és el que més heu pescat, Sarai?
Doncs avui he hagut més quantitats de cranc blau, que ha anat a uns 4 euros i mig de mitja, i llavors també el que ha hagut molt ha sigut dorada, a uns 12 euros aproximadament.
D'acord. El cranc blau està pujant de preu, no?
Sí. Sí, està un munt de preu. Esperem que es mantingui tot l'estiu.
Puja de preu, bàsicament, per què? Perquè se'n pesca poc o perquè se n'està...
No, se n'està pescant bastant. És perquè hi ha molta demanda.
I d'on ve aquesta demanda?
No ho sé, la veritat. Perquè d'aquí ho porten als mercats grans com a la Mercabarna, Mercamadrid, i d'aquí s'exporta a tot el món.
Vale, és a dir, que no passa per Llotja tot aquest cranc blau.
Sí, passa per Llotja, i llavors hi ha compradors que estan aquí, que són compradors que després ho porten als grans mercats.
Déu-n'hi-do. Per tant, atenció, cranc blau que manté preu.
Sí.
Molt bé, bo és saber-ho.
Sí.
I l'altra espècie que has dit que més s'havia pescat és la dorada. Quants de quilos
s'han
pescat?
Avui s'han pescat uns 90 quilos de dorada.
Déu-n'hi-do. I de mida, què tal? Grans?
Sí, solen ser grossetes. De petites ne porten molt poques.
I a quin preu sortia el quilo?
Aproximadament a uns 12 euros de mitja.
D'acord, i ara si algú que ens està escoltant li apeteix sopa peix, quin li recomanaries?
Dorada, i també el que ha hagut bastant i ve de preu, sí? A la sèpia.
Sèpia, per
tant? A quin preu?
Sí, també, a 9 euros i mig.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, és època de sèpia, Pel que esteu dient tots, se n'està pescant força. L'altre dia ens deien de l'Empordà que també estan pescant bona quantitat de sèpia. I polp?
Sí, pop també. No ha hagut tant, però també se n'ha portat. Ha anat a uns 7 euros aproximadament.
Doncs escolta'm, quin és l'estat del mar que teniu ara? Ho dic perquè aquesta setmana ha estat complicat.
Doncs aquest matí estava una mica alborotat i les barques han sortit tard per a poder calar per a demà. Però en principi han pogut sortir i ja estan tornant a port.
Per tant, demà tindrem segur bon peix. Sarai, moltíssimes gràcies.
Vale, a tu.
Que vagi bé, fins després. Adeu. A reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Avui cuinem amb...
Maria Teresa Nolla. Comencem la setmana amb una cuinera, la Maria Teresa, que és molt aficionada a la cuina. Ha escrit amb en Gabriel Comas La cuina tradicional de la Cala, a l'Ametlla de Mar, un vademecum dels plats, conserves i dolços més típics d'aquest poble mariner. Avui cuinarem gatets, una espècie de tauró petit, que se'n diuen popularment així, gatets, amb patates i fesols. L'escoltem.
Bona tarda. Avui ens dedicarem a cuinar los gatets. Gatbaire, diem aquí. Primerament, netejarem los gatets que, com que tenen una pell molt rasposa, primer que res s'ha de pelar ben pelat. Després, n'hi traurem lo que és lo fetge, que és molt amar, netejarem, i ho farem a tallets. Uns tres dits, dos, tres dits. I agafarem i posarem una olla d'aigua al foc i quan estigui bullint, los escaldarem, perquè és peix de bastina i és molt fort, és millor escaldar-lo. Només escaldar un minutet o dos. Ho escorrerem i en acabat agafarem. Per a quatre persones, uns tres quarts de gatets pelats, nets, mig quilo de pataques, un quart de fesols, una tomaca madureta, menuda, quatre alls, julivert, dos llesquetes de pa, avellanes o ametles, aigua i sal. Primer que res, agafarem una cassoleta i frigirem unes esquetes de pa en oli sense escatimar-lo l'oli, bastant. L'oli ho reservem i les llesquetes també. En l'oli que queda se sofregeix una ceba ratllada i quan està cuita s'hi tiren les pataques tallades a trossos. Una vegada les pataques ja han donat dos o tres toms per la cassola, i afegirem una picada feta al morter amb els alls, el julivert, la tomaca i avellanes o ametles, i el pa que tenim fregit. Jo, a vegades, els alls els sofregijo també, els doro una miqueta, i la tomaca també, m'agrada més. I tirarem l'aigua i els dos, el pebre roig i el colorant. En una mica d'aigua s'anisteja el morter i quan la pataca ja està quasi cuita s'hi afegeix els talls de gatet i els fesols. Els comprem cuits o els coiem normal a casa i es deixa que s'acabi de coure tot plegat. I de vegades jo també hi tiro, quan se fa el sofregit, hi tiro un raget de vi o un raget de conyac. Això va a gusto del consumidor. Els gatets se poden fer amb pataques, soles, amb pataques i fesols, amb fesols sols, això, cada un se pot anar provant. Una vegada es fan pataques, una altra amb fesols i una altra vegada barrejats.
Segueix la llum del far.
Jo busca un cor malmès dins d'un cos humà, en lloc de ser transplantat, en lloc d'haver ser substituït per un altre en bon estat, aquest mateix cor es pogués regenerar. Això que fan alguns animals, en concret alguns peixos, s'està estudiant en aplicar-ho, en que ho puguin també desenvolupar els humans. La regeneració de les cèl·lules, en aquest cas, del cor. I ho estan fent uns investigadors d'una petita empresa catalana conjuntament amb una d'Alemanya. Estem parlant d'investigadors de C-Clinics que estudien el desenvolupament de noves teràpies per tractar malalties del cor basant-se en el sistema cardíac, atenció, del peix zebra. I és que sembla que aquest peix té la clau o podria mostrar-nos la clau d'aquesta regeneració. Parlem amb l'Ignasi Saún, que és doctor en neurociències i és una de les persones que està treballant en aquest projecte. Ignasi, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, com esteu, què tal?
Doncs mira, sincerament, vist des de fora, ens sembla ciència-ficció. És a dir, poder fer que el cos regeneri el nostre propi cor i com aplicar-ho, de fet, i com ho fa el peix zebra i com aplicar-ho als humans, ens sembla una cosa, una història fantàstica.
Sí, realment, sí, popularment podíem pensar en l'Obezno, no? I en els superherois de Marvel, i és algun molt clàssic. Però, en realitat, aquesta capacitat de regeneració la tenim conservada, en realitat. És a dir, en algun moment nosaltres, com a mamífers, la vam perdre, evolutivament parlant. Mm. És una cosa bastant senzilla d'explicar, en realitat. Penseu que quan apareixen els petits mamífers, el que els hi passa és que, bueno, per evolucionar i per poder s'adaptar a diferents entorns que són més freds i prosperar de forma nocturna, desenvolupen el que es diu l'endotèrmia. Mm. És a dir, la capacitat de poder doncs, autoregular la seva temperatura, mentre que altres vertebrats doncs, això no ho podien fer i llavors estaven molt més limitats a nivell territorial. Això sembla que no té relació directa amb la regeneració, un podria pensar que no, però tota aquesta capacitat de poder-se regular la temperatura ve dirigida per la tiroides. Mm. I la tiroides és capaç també de dir-li a unes cèl·lules del cos que no es divideixin de forma molt ràpida. Això és el que va passar. Sempre vam perdre la capacitat de regenerar-nos a canvi de poder controlar la nostra temperatura corporal.
Vam escollir una...
Diguéssim que sí, l'evolució va fer que aquests mamífers doncs, poguessin desenvolupar aquesta activitat a canvi de no poder regenerar el cor, no? En aquest cas. És a dir, les cèl·lules del cor dels mamífers són poliploides, tenen diverses còpies d'aquests cromosomes, com saps que hi ha, no sé si sabeu, però hi ha cèl·lules diploides, hi ha cèl·lules que són poliploides, llavors, en el cas del cor dels mamífers, les nostres cèl·lules no es poden regenerar perquè tenen aquestes ploidies. En canvi, en el cas dels peixos o en el cas dels rèptils, com que tenen les seves cèl·lules són més diploides, sí que es poden dividir i replicar molt fàcilment, per tant, tenen encara mantinguda aquesta capacitat de regeneració.
D'acord, i ara jo m'ho miro perquè he anat ràpidament a Google i he buscat una foto del peix zebra.
Del peix zebra, clar.
És un peixet petitet.
Sí, això no ho diries mai, clar.
Clar, que segurament deu ser molt complex, però vist des de fora no té res a veure amb un ésser humà.
No, bueno, però et sorprendries. Clar, jo com a neurocientífic vinc del ratolí i quan vaig muntar l'empresa aquesta amb aquests companys fa 5 anys, em vaig haver d'evangelitzar el peix i jo no m'esperava que fos tan sorprenent a nivell general, no només en científic, sinó també en qüestions aplicades. El peix zebra és fascinant. És un peix petit, és un peix que pots comprar a qualsevol botiga d'aquarofília.
Sí.
Però nosaltres treballem amb l'arba del peix, que l'arba té unes particularitats molt concretes, i és que són transparents òpticament, per tant, jo puc agafar i fer línies reporteres fluorescents de diferents òrgans i veure'ls a través del peix, com si fos una finestra oberta. Per tant, et dona un avantatge molt, molt gran davant d'altres models. I el més important, potser, el més rellevant, una cosa que ningú sap, és que l'homologia genètica entre el peix zebra i nosaltres està al voltant del 80%. Això és extraordinari. Això vol dir que pràcticament qualsevol gent que estigui relacionat amb una malaltia estarà solament filogenèticament conservat en el peix zebra. És a dir, que encara que us sembli mentida i que ens hem separat fa 400 milions d'anys, tenim molts gens encara semblants al peix, saps?
Per tant,
això ens permet que sigui un model molt, molt predictiu.
És a dir, que no venim del simi ni del mono, sinó que probablement el simi i el mono ve del peix zebra.
Tots vam venir dels vertebrats, per tant, d'aquesta cadena en algun moment nosaltres vam ser peixos. És que vam perdre totes les funcions dels peixos. Vam ser peixos en algun moment.
Clar.
Però ens vam separar i vam seguir cap als mamífers, i que també són vertebrats, vam tirar amunt a l'escala i arribem, evidentment, als grans primats, els simis i a nosaltres, no? Però vam ser peixos, per tant, molts gens estan conservats, també.
Escolta'm, deies, la nostra tiroides va escollir mantenir-nos la temperatura en lloc de regenerar els nostres òrgans.
Sí, correcte.
Pregunto, si ara li diem a la nostra tiroides que volem regenerar els nostres, ens podem trobar que deixi de regular-nos la temperatura?
Bueno, això, clar, podria succeir. És molt interessant. De fet, s'han fet estudis. De fet, s'ha publicat un estudi fa poc a la revista Science que parla d'això, d'un estudi que es va fer en ratolins de laboratori, en el que, bueno, clar, evidentment, ells sabien que en un ratolí no es pot regenerar les cèl·lules i en el peix zebra, per exemple, sí que es podia. Van agafar ratolins i peixos zebra i van fer un experiment molt interessant, que era, doncs, bueno, nosaltres sabem que en l'úter els ratolins tenen cèl·lules cardíaques diploides que repliquen regularment per produir teixit cardíac, d'acord? I aquestes cèl·lules d'animals recent nascuts, doncs, bueno, d'hora a hora acaben, com es fan poliploides, acaben perdent aquesta capacitat, d'acord?
Sí.
I això és normal. Això vol dir, això coincideix directament amb que hi ha un augment de més de 50 vegades d'hormones tiroïdees circulants en la sang de l'animal. Per tant, això relaciona directament aquests dos fenòmens. Doncs el que vam fer van ser injectar en aquests ratolins recent nascuts doncs, un medicament que bloquejava aquests receptors de les hormones tiroïdees i vam mirar els cors dels animals 2 setmanes després i vam veure que hi havia 4 vegades més cèl·lules diploides. És a dir, les cèl·lules diploides havien aparegut amb més mesura del normal perquè estava bloquejada aquesta hormona.
Val.
I llavors el que vam fer després va ser, bueno, doncs, què passa amb el peix zebra, no? Vull dir, anem a fer contrastar-ho amb un animal que té les cèl·lules diploides i es pot regenerar. I llavors el que vam fer va ser agregar l'hormona en l'aigua dels tancs dels peixos,
sí.
Vam fer una amputació quirúrgica del cor,
sí.
I vam mirar si podien regenerar-lo. I el que vam veure és que els animals que, de forma natural, aquest peix zebra pot reparar el seu cor amputat, els animals que estaven en aquesta aigua rica en hormona tiroidea no van ser capaços de fer-ho en aquest percentatge. De fet, feien inclús secretització. És molt interessant. Això relaciona directament això que dius tu. El tema és, clar, nosaltres el que hem de treballar és com activar aquests gens que poden controlar la regeneració cardíaca, perquè nosaltres volem treballar amb isquèmia en realitat, sense perdre aquestes altres coses, com dius tu, no? La regulació de temperatura de la tiroides és molt delicada, és una hormona molt delicada i està activada en molts processos que hi ha fisiològics de l'organisme. I aquest és l'estudi que estem fent ara.
Per tant, i perquè tots ho entenguem, és a dir, la capacitat de regenerar els nostres òrgans a dia d'avui, com éssers humans, la seguim tenint, l'única cosa és que la nostra tiroides, a través de la substància que sigui, bloqueja aquesta capacitat, i el que vosaltres esteu investigant és com aconseguir en una setmana o 10 dies o un mes o un any revertir un munt de milions d'anys d'evolució, per entendre'ns.
Bueno, seria un resum, sí, bastant titular, però...
Ho he simplificat a saco.
Clar, nosaltres no sabem si ataca realment la tiroides, però sí que volem identificar targets terapèutics, és a dir, el que volem és trobar molècules farmacèutiques que siguin capaces de promoure aquesta regeneració cardíaca després d'una malaltia cardíaca com una isquèmia cardíaca que deixa una cicatriu i deixa un teixit que difícilment pot tornar a ser normal. Clar, si aconseguim un fàrmac que és capaç d'activar aquestes cascades o aquestes senyals que permetin que aquestes cèl·lules es tornin a replicar de forma bona, el que faríem seria fer el que li passa al peix, regenerar el seu cor sense afectar la tiroides ni ningú tipus d'òrgan perifèric. La idea és centrar-se només en el cor.
I pregunto,
sí.
Només el cor o tota aquesta tècnica és aplicable a d'altres òrgans? Per exemple, penso en ronyons o penso en fetges o penso en alguns òrgans que són importants per la vida i que fins i tot, amb la meitat podríem viure, però si el tenim sense millor.
És una pregunta excel·lent. Realment, si poguéssim discernir aquest tipus de mecanismes que estan darrere d'aquesta regeneració cardíaca, jo crec, sens dubte, podríem després traslladar-ho a altres òrgans. Però hem de tenir en compte una cosa molt important, i és que el tema de la regeneració sempre comporta un risc bastant elevat. És el fet de que, si no sabem ben bé com funciona aquest camí o aquest pathway per poder alterar-lo, podríem tenir efectes molt, molt dolents, com per exemple la generació de tumors espontanis. Bueno. En definitiva, un càncer no deixa de ser més que un grup de cèl·lules que es divideixen de forma boja i esbojarrada, no? I la idea és que aquesta regeneració sigui controlada. Per tant, hem de començar pel cor, i si després això realment funciona, segurament els paràmetres biològics que hi ha darrere d'aquests targets seran molt semblants. L'organisme tendeix sempre a utilitzar la valla d'Ockham. El camí més senzill és el més fàcil, i segurament serà el de veritat.
Ara ve el bany de realitat, eh? Tot això s'està investigant, i jo crec que, pel que dius, estem parlant de molts anys d'investigació, o com a mínim uns quants anys.
Sí, clar, i tant. Clar, nosaltres només en portem 5 per desenvolupar un software específic que permet analitzar els cors dels peixos de forma extraordinària. Hi han sigut 5 anys d'esforços, ha sigut una beca europea darrere també que ens ha donat suport, és a dir, és un equip de 25 persones. Home, déu-n'hi-do, sí, és bastant llarg el camí, i jo crec que això... Jo sóc bastant optimista en el sentit que veig que cada vegada estem avançant més a entendre com es comuniquen entre les cèl·lules i, per tant, podem activar o desactivar diferents paràmetres. Per exemple, ara nosaltres mateixos tenim una llicència per poder fer CRISPR-Cas9, que és una puntera que sentireu parlar molt perquè, bueno, possiblement seran premis Nobel. El tema és que és una tecnologia molt puntera que ens permet fer edició genètica i poder tocar allò que ens interessa sense alterar altres elements. Jo crec que això és un camí llarg, però que amb 10 anys vista, 15 anys vista, ho podrem tenir davant. Bastant, bastant probable que sigui així.
Suposo que després del peix zebra haurem d'anar a d'altres animals més complexos, no?
Clar. El peix zebra és un animal no regulat, és a dir, no és regulatori. Es fa servir sempre en etapes molt prèvies del que es diu el drug discovery o el descobriment de fàrmacs, perquè no és regulatori encara, tot i que hi ha moltes pressions de lobbies perquè acabi sent-ho, ja que no deixa de ser un model alternatiu. Penseu que aquest model de peix zebra que fem servir nosaltres, per sota de 5 dies post-fertilització, no es considera un animal viu, per tant, és una larva, i això et permet molta flexibilitat en molts camps de treball. I després, evidentment, degut a aquesta homologia genètica i aquesta probabilitat de que moltes coses que li passen al peix siguin correlats correlacionables al que li passa als humans o mamífers, doncs fa que tard o d'hora acabi sent regulable. Indubtablement, després hem de passar a ratolí, hem de passar a gossos, hem de passar a porc, a altres models mamífers per provar-ho tot. Però això és un pas que és natural, quasi bé. En el moment que una cosa es prova, inclús amb zebrafix, i dona resultats robustos, és molt probable que també passi el mateix amb mamífers superiors.
Cal dir que jo he explicat al principi que això és una col·laboració entre una empresa catalana, C-Clinics, i una empresa alemanya. Diguéssim que els catalans posem els científics i els alemanys posen el software, no? És a dir...
Bueno, no, en aquest cas no. En aquest cas, ells que és una empresa seleccionada, és una empresa que és molt forta en in silico. O sigui, fan screenings in silico i també sintetitzen molècules. Per tant, ells poden fer totes les simulacions per ordinador de targets i afinitats entre molècules i cèl·lules cardíaques, per exemple, i poden, inclús, un cop seleccionat un in silico, poden sintetitzar aquesta molècula química. Sí. Nosaltres posem el model en què es testa i tot el software, tot l'estudi, tota la part més de biologia molecular que es fa amb un model in viu, que som nosaltres. Llavors, en realitat, és un 50-50. O sigui, realment, estem compensant la feina uns dels altres i estem bastant contents amb ells, a més, perquè són gent que treballa molt bé, o sigui que...
Doncs escolta'm, aquí l'objectiu és seguir investigant i seguir treballant. Heu rebut una ajuda de 146.000 euros que...
Sí, clar, això ho anava a comentar, això és important.
Sí. Què dius? No, que jo anava a dir que és poc diner per una investigació d'aquesta...
Sí, home, clar, a veure, pot semblar poc diner en realitat, però jo que vinc del entorn acadèmic penso que segueixen molts diners. Sempre em fan falta, perquè investigar és car, realment, tot i que has de pensar sempre doncs, en el futur. No? Si considerem avui en dia que la pedilomologia, per exemple, l'isquèmia, implica que hi ha doncs, al voltant d'uns 4 milions de persones mortes a Europa i uns 2 milions a la Unió Europea, tots són per enfermedades coronàries, o sigui, això vol dir que gairebé, diguéssim, que un 47% de les morts d'Europa totes són per la isquèmia. Yeah. Si aquesta inversió, encara que sigui petita, pot arribar doncs, algun dia a trobar doncs, un fàrmac capaç de regenerar el cor, home, qualsevol esforç que fem, per poc que sigui, sempre serà interessant. Per això hem d'agrair Acció, que Acció, per exemple, són quins ens han fet aquesta cofinanciació. Mm-hmm. Doncs aquest tipus d'iniciatives d'Acció són bàsiques. Sense aquest suport d'aquest tipus d'agències, jo crec que les empreses petites com nosaltres no podríem subsistir.
Ignasi, t'agraeixo molt que ens has explicat. Molta sort i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Fins després.
El Far.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 a Torroella de Montgrí.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte.
ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Escolta'm, ajuda'm, no deixis mai de lluitar. Sentiré com el món.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I com sempre els dilluns, arribem a port i ho fem acompanyats de gent que en toca i molt del món de la pesca, amics que cada setmana ens acompanyen i ens ajuden a entendre, a interpretar i a, bueno, a opinar al voltant de tot allò que anem explicant al llarg dels set dies. I avui, si us sembla, comencem presentant el convidat que tenim als estudis de la Cala Ràdio, amb en Daniel Rodríguez. Qui t'acompanya, Daniel?
Doncs ens acompanya també ja un veterà, de l'Arribem a Port, en Joan Argentó, pescador jubilat, bueno, d'aquella manera de dir-ho així, perquè ja sabem que els pescadors no s'acaben de jubilar mai. I doncs, bé, ara arribava i ens estàvem parlant ja sobre el vent. Joan, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè aquí, a la zona de l'Ametlla de Mar, a part de la Costa Daurada, les previsions meteorològiques mai s'acaben d'encertar del tot, Quan diu que plourà molt, no plou el que hauria de ploure, no?
Que sí.
És terra de vent. Sí,
sempre acabem igual amb vent.
Sí, home. Bueno, de fet, aquest cap de setmana, Joan, benvingut, bona tarda. Em sembla que les previsions, en alguns casos, l'han errat una mica, perquè parlaven d'un diumenge molt plujós i molt, bé, d'aquells diumenges rúfols, i pel que jo he pogut veure, poc rúfol. Sí, és veritat que a partir de les 3 de la tarda 4 va ploure una mica, però després va tornar a sortir el sol. Vull dir que no sé com heu viscut aquí.
Se van equivocar. Tots estàvem esperant l'aigua aquí, que fa falta, perquè per la terra fa falta. I tots esperàvem l'aigua i no.
No.
Dos gotes.
Tots apuntant-nos al mes aquest gratuït que donen les plataformes de televisió per internet, saps? Aquestes, les de les sèries, i al final, per res, perquè la veritat és que vam poder sortir tranquil·lament i vam poder fer vida. Tot bé o què? Sí?
Tot de primera.
Molt bé. Doncs escolta'm, ara anem a parlar de pesca, que veuràs tu que tenim coses a comentar.
Ai,
ja veuràs.
Un munt.
Sí? Molt bé. Doncs ja veuràs per on tirarem avui. Ivan Fernández, Ivan Fernández, què tal? Presenta'ns el convidat, vinga.
Doncs des de Vilanova tenim amb nosaltres en Jaume Carnicer, el patró major de la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú.
Jaume, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, per dir algú.
Sí. Jo sembla que tirarem per aquí. Ja t'ho dic ara.
Ja. M'he assabentat 2 minuts abans, Mira, m'estic posant la cinta negra al braçalet, aquí dalt ja, perquè em vagis fent l'idea.
En Jaume Carnicer és un habitual de les Arribem a Port. Sabeu que és patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i amb qui avui... Ho he fet bé, no? Perquè jo els càrrecs, els noms els porto fatal, Jaume, ja t'ho dic ara.
Sí.
Vale.
És correcte. Té, pescador de Vilanova ja està.
Bueno, doncs és pescador de Vilanova. I avui, Jaume, si em permet, ja entrem directament a barraca, Anem directament a gol. Sabeu que el dijous passat es va aprovar aquest plan multianual. Exacte, demersal en el Mediterrani. Vaja, total, el pla de la Unió Europea que regula la pesca de l'arrossegament i que obliga les barques d'arrossegament a reduir l'esforç pesquer un 10% el primer any i fins un 40% en els anys successius, crec que és fins al 2024, no? 2021, 2024.
Sí, en els pròxims 4 anys una reducció més o menys paulatina del 10%. Sí.
Us poso antecedents i ara m'expliques. Primer, per una banda, hem tingut a la gent de les confraries de pescadors, i no només les catalanes, sinó també les de tota l'arc mediterrani, inclús l'andalusa, reunint-se a Madrid amb representants polítics de totes les forces representades, és a dir, els de Podemos, els del PP, els de Ciutadans, els socialistes, intentant convèncer-los que ho votin en contra. La tarda abans, el Parlament andalús aprovava una moció per unanimitat oposant-se a aquesta, a l'aprovació d'aquest pla pesquer, i la veritat és que no ha servit per res. Al final, 461 no. vots a favor del pla, 62 en contra i 101 abstencions al Parlament. Això sempre, des de les mans de les cofradies, ho heu definit com la mort de les cofradies de pescadors, tal i com les tenim conceptualitzades a Catalunya. Jo he posat amb antecedents, ara vull sentir què en penses tu, Jaume.
Jo, doncs mira, el resultat és aquest, és com, ara et vaig a posar una metàfora ràpida, però no vull gastar gaire temps amb això. Som al Vilanova, el club de futbol Vilanova, i saps que toquen a jugar al camp del Barça.
Sí.
I dius, bueno, anem allà i a veure si perdem per 1-2-0 i ja està bé, i quedem bé, almenys quedarem bé davant de la gent. I vas allà i te'n foten 7-8. Doncs això més o menys és una miqueta el reflexe del que jo he vist aquí. Sobretot Andalusia és on també m'ha sobtat amb tot el Partit Socialista votant a favor d'això. Bueno, no sé amb quines mentalitats s'aproven a vegades algunes de les lleis, se sap perfectament com anirà això, o tenim molt clar que sense haver-se fet els deures possiblement el més fàcil era abstenir-se i deixar les votacions a favor per altres països europeus, i veig que aquí no, aquí tothom ha volgut sortir sota el camp i jugar al costat del Messi. Tots volem jugar al costat del Messi, però a vegades, escolta'm, si ets de Vilanova et toca jugar amb el Vilanova. I aquesta vegada la decepció per mi ha sigut bastant, bastant, bastant elevada, des del meu punt de vista.
Escolta'm, això és la... Jo no vull dir la mort, no? Perquè no ho serà, segur, ens en sortirem, no? Però deixa les cofradies molt tocades i el món del sector molt tocat?
Home, el dia que tinguem temps, un dia que li passarem l'Ivan una miqueta de totes les cofradies, quins tants percents són els que surten de cada un dels sectors de la pesca. Quan vegis el que porta actualment l'arrossegament a totes les cofradies, no cal que facis una reducció del 30 o del 40, només que la facis del 20%, amb això sol ja vés-te fent una idea de què és el que aniria passant a les cofradies, com baixaran les quantitats, què és el que passarà. Aquí no s'han fet estudis socioeconòmics ni d'impacte de totes aquestes mesures, no s'ha fet res, i estem parlant de Brussel·les. Hòstia, si Brussel·les no fa aquests estudis abans de fotre les implementacions, que estem d'acord que fa 5 anys, quan ja parlàvem de la implementació per arribar al rendiment màxim sostenible, això fa 5 anys, i que en 5 anys no s'ha fet gaire feina, o la feina que es proposava des de Brussel·les no era gaire, no es va treballar gaire, i ara sembla que en l'últim any corre, abans que vinguin les eleccions ho deixem enllestit i així els pròxims que vinguin que s'espavilin. I el problema que quedi pels pescadors, que ells ja sabran com sortir-se'n o com fer-s'ho, està clar que haurem de reinventar-nos d'alguna manera, i les cofradies més petites, jo no vull dir res, bueno, ja ho veurem, que no, d'aquí 3 o 4 anys em fas la mateixa pregunta i em sembla que t'hauré de dir, doncs mira, te'n recordes que abans a Catalunya n'hi havien 40 o quantes som? Sembla que som 30 i pico o quasi 40 cofradies, mira, només en quedem 15, doncs possiblement sigui una de les respostes que et pugui dir d'aquí 3 anys. Perquè, almenys és la percepció que tinc jo.
Perquè sense arrossegament les cofradies no poden subsistir, no hi ha diners.
Hi ha cofradies de tot. Vilanova és una cofradia bastant, bastant semblant a la gran majoria de les cofradies de Catalunya. En aquest aspecte, per exemple, Sant Carles de la Ràpita queda molt exempt, ells no tenen barques de llum, d'encerclament, perdó, perquè m'entengueu, però la gran majoria de cofradies ens nutrim entre un 50 i un 60 dels ingressos surten de l'arrossegament. I el més millor o pitjor, digue-li com vulguis. L'important és que els diners de l'arrossegament són molt fixos cada mes. Per dir-te d'una cosa, hi ha altres oficis que tenen grans pujades alguns mesos, però mesos amb molta davallada. I tu, per mantenir una estabilitat socioeconòmica dintre de la cofradia, el que t'interessa és una estabilitat el màxim que puguis. Si el sector que és més estable o que et fa els ingressos més estable és el que patirà ara aquestes davallades, bueno, pues a tremolar toca, i a partir d'aquí hi ha cofradies que ja estan molt amb els consums que tenen de gent, bueno, de treballadors a la cofradia i de tot, estan al límit, o ja fa molt, o moltes estan al límit de
l'insostenibilitat
del seu manteniment, si li redueixes aquest 10 o un 15, jo ja no vull ni reduir un 40, perquè un 40 és la mort de totes, i penso que d'alguna manera buscarem alguna solució, però si redueixes un 15 o un 20% del que són els ingressos, pues està clar que les que estan justes acabaràs d'enfonsar-les, almenys és el que creiem.
I una pregunta, i ara et preguntaré tu, Joan, però Jaume, una pregunta més. I el pescador? Perquè a mi la cofradia em preocupa i molt, de veritat, i no vull que em malinterpretis, però em preocupa també el pescador i la família, és a dir, és que si el pescador no pot viure, se'n va tot a fer punyetes.
És que va junt, pensa que la cofradia de Vilanova és de tots els pescadors de Vilanova, la cofradia de Sant Carles de la Ràpita és de tots els pescadors de Sant Carles de la Ràpita. Si per mantenir això representa que s'han de pujar els tant percents la quantitat de diners que té que deixar els pescadors perquè la cofradia es puguin sobreviure o que puguin seguir gestionant les ventes del peix, o bé inventem una nova manera de vendre el peix que costi molt menys diners per tots, o els pescadors seran els que ho patiran directament de la seva butxaca. Aviam, jo quan et parlo de cofradia et parlava directament d'això, que és el pescador que es veurà encara més reduït els seus ingressos per poder mantenir-ho, que ara per ara ja està sota mínims, ja estem amb números vermells o molt poques cofradies treuen beneficis al cap de l'any. A partir d'aquí, clar, si fem les comptes, són diners que els trauràs directament de la butxaca dels pescadors. Un sector que, com tots sabem, anem tirant bitllets de 500 euros cada setmana pel carrer, que anem sobradíssims. Llavors, clar, és una cosa que va lligada. Cofradia i pescador és el mateix. A totes, això, tot, a nivell català, tota la cofradia és directament el pescador.
Joan,
perquè m'entengueu.
Què en penses?
No, quasi bé el mateix que ell. Jo l'única cosa que dic, potser és una mania que sempre he tingut meva, que des que he començat, des que vam començar la marca, dia que si mos han demanar o mos han de portar les lleis d'en terra sense comptar amb el pescador, sempre problemes. I bé que ja mig estic sortit i bé que encara tenim el mateix. Quan volen, se senten, mos arriben el paperet, el que diu ella ara l'altre polític, però l'any que ve serà igual, Això ja fa anys que va, no és d'ara. Ells no mos poden, nosaltres no mos poden fer, les lleis del nostre, han d'estar nosaltres posats allí. Nosaltres la pesca hem d'estar posats des del primer moment ja. No ara que ja està fet, aquí ho teniu i arregleu, guarda que mos han de queixar. Ja. Si és que no pararan, això és tota la vida. Jo des de quan tenia 10 o 12 anys que van començar a anar tallant, van començar pels fons, van començar per la malla, van començar i el palangre quan a últim pels ams, que no sabem ni com hem d'anar, també mos venen a mirar els ams. Això quan ho diuen els abuelos que ho contaven, perquè com hem de mirar si nosaltres ja sabem el peix que hem d'anar i l'am que hem de posar. Ells no volien. Ells volen que posem allò. A part, no m'ha dit pel meu sector, però és que això fa anys i continuarem. I ara que ho tens, el que diu ell, això està fet i que ho tens. I ara a veure com s'arregla. Ells no es diuen, no miren que si les cofradies, que és un 40, un 50%, que mos mans, que les necessitem, l'arrossegament, ho aguanta tot ell. Quasi bé llevat de Josep la Cava i alguna més, no sé, però aquí hi ha tot el Sant Carlos, nosaltres, l'Ampolla, també té dues altres barques. Vull dir que aguanten les cofradies i no poden veure, és que anem a la ruïna. Però ho arrien i tu aclarixeu. I ara ves què fem.
No, aquest és el problema. I ara, jo crec que la pregunta és aquesta, i ara ves què fem. És a dir, i ara ves què fem.
Sí, però és que ha sigut, això que et dic jo, és de tota la vida que vaig a la mare.
Ja.
I ell, vaja, me penso que ell igual, quan s'ha donat compte ja li ha entrat una llei, això ha de ser així. Primer t'heu discutit si en te deixen anar, serà, sempre traiem el mateix tema, però una cosa que quan anàvem a la tonyina a l'AM no en fèiem cas ningú.
Yeah.
Era el pa del poble,
sí,
a l'AM i a la tonyina a l'AM. Primer mos van dir que anéssim dos o tres anys, que mos ho aguantarien. I els tres anys van dir, lo que faiga més de quatre anys que vaiga, ai, més de tres anys diu que ho diga que li donarem, però si no quatre anys que anem.
Yeah.
Vull dir, mos van fer una trampa i ningú, la veritat. Com que ningú havia venut una tonyina, doncs van treure la tonyina. Ho han tret tots els fons. I ara, no ho sé, tinc l'amic Rafael, que és un amic, també diu que estan a los 100 metres. Si han de ser 100 metres, aquí de la cala per avall, Ja. Que ho pleguin, que tanquen ja.
Hi ha un parell de qüestions que per això em queda l'atenció. I és que sembla que el mateix dia, Jaume, van aprovar dos plans. Mm. Un és el pla de la Demersal aquesta, no? La que us fot el... o que es fot el plom al coll, no?, i sí, per anegar-vos. I hi ha l'altre pla, vull dir, perquè aquí hi ha un sector, el sector dels mediambientalistes, de l'ecologisme, que tampoc està content amb una altra qüestió que també es va aprovar, i és que us donarà, en teoria, una quantitat de milions important per refer la flota, és a dir, per renovar la flota de vaixells. Almenys això és el que vam entendre. No sé si ens saps alguna cosa, tot això.
Sí, 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 que s'obriran una altra vegada les ajudes per tornar a fer això, però és que no ho entens tu, ni ho entenc jo, ni ho entén ningú. Si els mediambientalistes, com dius tu, com Oceana i companyia, no ho entenen, si ells no entenen això, imagina com ho entenen altres. Sí. L'última vegada que es va obrir això va ser la que ha aconseguit reduir un 40% les flotes de tots els molls. Totes aquelles embarcacions que es van fer perquè es havien donat les ajudes, en aquests anys s'han desfet totes perquè no hi havia ningú que les pogués mantenir. Jo crec que la idea va per aquí, eh? Jo crec que aviam si els enganyem i fan el mateix, i amb 10 anyets ens traiem un altre 40% de la flota i així seran ells sols els que es tiraran amb les pedres al coll. Podria ser que anés per aquí, això, eh? No sé, ja acabarem de veure la jugada. Perquè, escolta, bueno, a vegades sembla que la gent que estava posada en aquests mons o no es deixa assessorar, o es deixa assessorar massa bé. No sabria què dir-te. Si pensar malament o malament del tot.
Jo el que llegia, precisament, de Raúl García, no?, que des de la WWF deia, nosaltres estem tremendament enfadats, diu, perquè, clar, si estem en reduir flota, si estem en eliminar vaixells, com és que els donem diners per fer vaixells nous, no? Això és el que, d'alguna manera, resumint molt, deia el Raúl García, i deia, bueno, pues, no sé, li preguntaré a ells. Vosaltres esteu també en la mateixa disjuntiva, és a dir, si ens hem de carregar barques, com és que ens donen diners per fer-ne de noves?
Per això et dic, bueno, és el meu punt de vista, És com allò de, bueno, potser fem això i d'aquí dos dies traurem la normativa de que tot tenen que ser vaixells elèctrics o alguna cosa d'aquestes, i com que no són elèctrics, tots fora. Sí. No ho sé. És una jugada d'aquestes que només entenen ells. Si t'haig de ser sincer, el que penso és una manera d'intentar calmar la gent, de que s'intentin modernitzar i posar vaixells el més econòmics, mediambientalment parlant, amb les millors millores, però això està molt bé quan tens un sector que no està en crisi. Quan tens un sector que la feinada que té per passar el dia a dia, pues difícilment, veient el que ha passat en els últims 17 anys, poc se la juguin a dir, bueno, vaig intentar fer alguna cosa que sigui el màxim de sostenible, amb quines esperances? Amb tot el que ens ve a sobre? No ho sé. No... És una manera d'intentar, suposo, calmar tota la massa, dient, bueno, però us hem donat l'opció de que us modernitzeu i clar, poseu vaixells més econòmics. Sí, sí, això està molt bé, però això es fa quan un sector té possibilitats de poder fer-ho. Tal com estem ara, doncs molt pocs armadors estan encoratjats de dir, bueno, doncs m'acabo de ficar al món de la pesca i miro de fer alguna cosa que sé que inverteixo i que com a mínim en 10 anys en trauré un rendiment. O sigui, d'aquí 10 anys no sabem ni si hi haurà ningú que pugui anar a pescar. Vull dir, és una miqueta contradictori.
Joan, no sé si vols dir-hi alguna cosa. Tenim un parell de qüestions, però...
Sí, no, ho està dient tot ell. No és gaire, complicat. Si mos tallen les cames, no caminarem. Ja mos estan tallant per tots els costats.
Clar, però això
a tots, Vull dir que ara toca l'arrossegament i després tocaran un altre. I, bueno.
Aquí és una però... de les qüestions. És a dir, l'arrossegament és el primer dels altres? És a dir, tocaran també el trasmall i tocaran també la llum? I tocaran...
Pues no, ja, ho intenten, no? Anar tots els amps, no? Jo per anar a l'orada. Si haguéssim d'agafar, per exemple, orades, que anem a l'am que mos diuen ells, no podem anar, perquè mos volen fer posar un am per agafar en congrés.
Ja.
Un am de l'Ugo... I ara gastant-lo 3/0, que és un amet petit, però és que hem anat tota la vida. Perquè l'orada és un peix molt viu. Mm. I fem temporada d'orada, si és de portar l'am petit. Bueno, doncs, si hem de dir que no ho esperar allò, perquè no les podem agafar.
Tu n'estàs...
I per altra banda, això t'ho diuen per una banda. I per altra banda, bueno, doncs, per exemple, què podem agafar al palangre de fondo? Fan, això no és mi. No és seu, que no sap el que hem d'agafar. Jo tinc una embarcació de palanca de fons i una dels menors. I el fill que tinc avorrit, papa, què he de fer? Doncs pues no ho fer. Si ho preguntem amb ells, si no ho sabem, el que hem d'agafar.
Ves a Europa i ves a Brussel·les i...
Sí, és que no ho sabem. No, però no ho saben els detectors, eh? Hòstia. I estic fart de dir-li que el veiem per aquí. Escolta, que hem d'agafar el palangre de fondo. Va, ja t'ho passaré.
No,
i tu és el mateix que l'altre. Vull dir que el mateix, el palangre de fondo és el mateix que ja estem a les menors, és el mateix. Coi. I també tenim aquests problemes a tot arreu. No, n'hi ha ningú que mos vulgui sortir del puesto que estem.
Ja m'ha convençut que és la primera de la resta.
Oh, i tant, sí. I tant. L'important era fotre-li la clatellada forta al plat fort de tot el sector. Un cop et carreguis aquest, els altres encara tindran menys força. Perquè et facis una idea.
Si mos se'n va l'arrossegament de la cofradia, hem de plegar la cofradia. I si hem de portar el peix a vendre por ahí, arribarà el peix a peseta, perquè, claro...
Mare. Joan, si hem d'anar a portar el peix a vendre el porall, ja et dic jo, mira, jo porto 30 anys anant en mar, però sí. Jo em sembla que els últims anys, no sé, me'ls dedicaré a anar a plegar plàtans o me'n vaig a plegar, jo què sí, sé, quatre ja raïms aquí al Penedès o el que sigui, que és molt més senzill, tu.
Això ja t'ho dic jo.
Clar.
A plegar perquè ens tocaran a baixar, si no, no me'l compraran. No, és que no, és que és impossible aguantar-li el peix. Si desapareixen les compradies, problemes i no pocs. Bon. Per a tots.
Perquè tu, Cano, et veig que t'agrada això del món de la pesca...
Jo sí, a mi m'atrau, a mi m'agrada.
I no t'interessa una barca de pesca? Jo en tinc una. Sí.
Jo creia que et queia bé, Jaume, no que em tenies mania.
No, jo intentava col·locar-ho abans que vingui l'apocalipsi i veiem si en salvo.
Mira, que t'ha sortit bé, però...
Jo creia que em queia bé.
Bon no,
escolta'm una cosa, i pregunto, va, ara vaig a fer de amb el lliri la mà, eh? Va, jo, d'acord? Ja, d'allò.
Vinga, sí.
Hi havia algú que em deia fa uns dies, bueno, el pescador haurà de ser pescador, haurà de deixar de ser només pescador i haurà de ser empresari del mar. Què vull dir amb això? Que haurà de saber quins dies li surt de compte pescar, quins dies li surt millor quedar-se en terra i rentabilitzar el màxim possible, ara m'he posat rotllo economicista, eh? I rentabilitzar sí. El màxim possible els dies d'esforç que li permet la llei.
T'ho rebato ja o t'espero?
No, no, ja pots, endavant. Sí, ja se m'ha acabat el raonament.
Però si el pescador d'avui en dia ja fa més de 10 anys que és empresari, administratiu, ambientalista, si ja fa temps que fem tot això, què et penses que si... Em sap greu, eh?
No, no.
Però totes aquestes coses que estan ben vistes i ben buscades, ja fa molts anys que mirem de rentabilitzar al màxim tots els combustibles. Jo només et posaré un exemple, i el Joan t'ho corroborarà. Abans les barques, quan sortien... Sortien i, vinga, no a tota, però si podies anar quasi tota marxa, doncs anaven tot el dia a una velocitat adequada. Ara, tots els motors, o la gran majoria de motors, són electrònics. Només fas que mirar el consum aquell que et marca allà. Si l'únic que mires és que aquell consum... Ara li dono 100, hòstia, com puja? No, menys, que gasti menys, encara que naveguem menys. Ja està bé, així que és la manera que gasta menys el motor. I amb això tot, és que ja fa temps que l'empresari del mar s'ho mira tot amb lupa, com es diu lupa? On surt? Amb lupa, dic en català, que no sé com es diu.
Sí, lupa, ja fas bé, sí.
És lupa? Hòstia, sí, pensava sí. Que tenia un altre nom. Bueno, doncs ja fa temps que ens ho mirem, això, amb lupa... De fa temps, vull dir que no és una cosa nova, no. Ja fa temps, sí, que va.
Déu-n'hi-do. Ara, jo també et dic una cosa. L'opció, si algú s'aventura a canviar el motor o a canviar la barca, és que algú controli no tornar a cometre els errors d'abans. Jo el que vull pensar és que hem après. És a dir, que allò de deixar els motors de 500 i passar els motors a 2.700 ha passat a la història.
Sí, això ja fa temps que van darrere, vull dir, les ajudes primeres es van fer, es van ficar coses més grans, llavors ara s'ha reduït. Hi ha una opció que s'ha de mirar, a Vilanova l'estem mirant, i no vull dir encara coses perquè encara no està relligat, però sí que és veritat que estem mirant sistemes alternatius de combustió, bueno, no és ni de combustió perquè és un motor de gas,
sí.
Veure si amb això podríem mirar de reduir algo els consums, que és una de les grans problemàtiques que hi ha al món de la pesca o de la pesca en general, que és el gran consum que s'emporta el gasto de combustibles del més elevat que hi ha. Està per sobre dels salaris de la gent, quan en qualsevol empresa és al revés. El salari de la gent és el més important o és el que s'emporta més part, no?, dels ingressos. Aquí no. Aquí són el gasoil i els combustibles. Si miréssim de reduir aquests combustibles d'una forma elevada i sembla que el gas ens ho pot donar sempre i quan els polítics d'aquí ens ajudin i no ens apliquin a l'impost que estan aplicant amb el gas amb les companyies externes o les companyies d'en terra o que ens donin aquesta petita ajuda. Això podria donar... És allò que li dones una bombona d'oxigen a un bussejador que està a 2.000 metres i dius, bueno, quan se t'acabi, se t'ha acabat, eh?
Ja,
però bueno, de moment pots respirar un temps més, no ho sé. Podria ser una solució. Tampoc vull dir que ho sigui perquè fins que no es facin les proves no ho sabrem, saps? Però que estem en allò, aquí a Vilanova ho estem mirant, això sí que t'ho puc dir.
Doncs, home, a veure, en tota aquesta història... Espera, en Joan bufa, eh? Joan.
Que... No m'estranya, no m'estranya.
Carga 300 no cal, ara, saps?
No, perquè fa dues setmanes que l'hem canviat el motor, nosaltres.
Sí?
Dues setmanes fa. Sí, sí.
Puc preguntar-te, puc ser indiscret? No cal que entris al detall. Quant costa un motor d'aquests?
Home, no és un motor d'una barca de bou, eh? És un motor del Tresmall.
Ah, val.
Este mos ha costat, se n'ha anat als 35 o 36 mil.
Déu-n'hi-do.
Ara pensàs que anava a dir 5 o 6 mil,
oi? Muntat a bordó, eh?
diu,
muntat a la barca.
I és un motor de trasmall, és a dir, no és el motor de l'arrastre, que són...
Però
motors...
és el que passa que és electrònic, bueno, és un motor que és, és tot electrònic, tot.
Clar, i tot això s'ha de pagar a base de pescar, és a dir, a base de recollir peix i vendre la...
Si no tens la meitat, no el crompies.
Mare
Déu. Has de tindre la meitat primer borrada, perquè si no llavors no arribes. Sí,
que estigui parlant així, però sí, és que et diu unes grans veritats. Et diu, Joan t'explica unes coses que... És així,
i el panorama que tenim, de la forma que se posa la frau, malament...
I tant.
La frau, ho diem nosaltres, quan ha de fer vent, que es posen núvols i fem i com està això, m'entens? Baixarà el vent.
Jo tinc dos missatges, ja et quedo un minut, eh? Vull dir, hi ha dos missatges. Un que vull dir és que ara que arriben les europees i diem és que això d'Europa no ens serveix per res, bueno, doncs tingueu present a l'hora de decidir si és que podeu decidir a qui votar. Jo no dic que voteu uns o altres, sinó llegiu-vos els programes, perquè sovint sí que importa més dels que ens pensem, sobretot a sectors com l'agrícola i el pesquer, que ens ocupa. I per l'altra, jo sóc optimista de mena, eh? Jo us ho dic a tots dos. Jo espero que això se solucioni d'alguna manera. Jo, saps?
S'ha de solucionar, eh? Vull dir que no han de trobar alguna sortida. Si no, és impossible.
Sí, sí.
Jo tinc una altra esperança, també, eh?
Quina?
Que, en el fons, els dos sectors que has dit, eh? Tant l'agricultor com el pesquer, som supervivents de mena, perquè som una colla d'aventurats que sortim a pescar en un mar, allà abandonats, per dir d'una manera, eh? Vull dir... I només això ja fa que siguem unes persones aventurers que mirarem de trobar una solució.
Molt bé.
I penso, és que si no penso així, què vols que pensi? És que estic així.
Joan,
però penso que
ho hem de deixar aquí. Gràcies a tots dos. Jaume, fins després. A reveure.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un lent somni.
les negres m'atrauen a naufragi, captiu del canti. El meu esforç inútil, qui pot guiar-me a l'alba? Qui pot guiar-me a l'alba? A la vora del mar teníem una casa, el meu somni, a la vora del mar. Els ulls sabien tot el repòs i l'ordre d'una petita pàtria. Ram de la mar tenia una casa, un llençol.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7.